què llegeix Mariano Rajoy? I Donald Trump? I Kim Jong-un? Ah, amics ciutadans, per les seves lectures els coneixereu. Potser aquest és el problema, que no llegeixen el que haurien de llegir i les lletres se'ls posen malament. Doncs tranquils, perquè ja tenim aquí el millor ministre de llibres guaridors de l'Estat de Gràcia, l'estimadíssim David Guzmán.
Bravo, benvingut David Guzmán, sillas calientes, sillas de montar calientes, cadires de seure calientes.
Una gran pel·lícula, Mel Brooks.
Mel Brooks.
Mel Brooks, una de les primeres pel·lis de Mel Brooks que va fer metacinema des de l'humor, molt abans que el Zachary Abraham fent Top Secret i Airport i tot allò. Gran pel·lícula.
Gran pel·lícula, doncs avui
hi ha alguna cosa del que no en sàpigues res?
No sé, sí, un dia...
No sé,
descobrirem. Parlar de la senyora del vi, saps? Perquè podeu fer un congrés de gent que ho sap tot i ho encerta tot.
Fa una mica de por, això, també, ara que deia la Lluïda.
Escolta, no, però mira, abans la Maria ha preguntat a la redacció això de les cançons que ens fèiem...
Sí, ballar a l'habitació i saltar.
I n'he recordat una, n'he recordat.
Aviam, quina? Creedence.
737, come on, water the sky.
Per favor. Per favor. Mira, un altre cop pell de gallina, me cago en l'ou. La veu d'en John Fogerty és una cosa que no es pot aguantar.
John Fogerty és increïble, eh? S'hi posi en clau rock and roll, però això recorda molt a Chuck Berry, aquest rotllo, no?
Sí.
O, no ho sé, igual, Bad Moon Rising, la que vulguis, sí, eh? Agafes un disc a Creedence i...
Brutal, brutal. Doncs aquesta és la música que feia dansar i ballar i tornar-se boig el David Guzmán a l'habitació. I ara anem als llibres. Va, anem al primer protagonista d'avui... És la família.
Sí, perquè és un dels episodis més comentats, si més no. Jo crec que la reialesa del seu regnat actual és el més comentat, sens dubte, amb accent sobre els diferents protagonistes. S'ha parlat molt de la sogra, que si no m'erro és l'ex-reina, no?
Sí,
de la jove.
La reina emèrita.
Perdó.
Segueix sent reina, com si diguéssim,
pot
no?
Ser ex, també, si ser reina.
No, no, es veu que no. Ets reina, és com els presidents, no?
O
ets
catedràtic, no sé si...
O els majors dels Mossos.
Sí, també, exacte.
Sí, com sigui. Sogra, emèrita, jove reina, però jo m'he centrat, volia centrar-me avui en les germaníssimes, és a dir, Leonor, Sofia, Leonor.
Molt bé, avui les músiques, eh? Tenim un dia bailongo, eh?
Fantàstic. Totes les sisters són dues, que jo sàpiga, sí. Si no hi ha cap sorpresa.
El recompte s'acaba ràpid.
S'acaba ràpid, exacte. Leonor i Sofia, que deuen viure un martiri a casa seva, jo a l'Espanyo, perquè, no? T'imagina anar a l'escola, on han vist repetidament aquest vídeo, moltes vegades,
clar.
I què t'han de dir, no?
Però igual vas a una escola que ja saben que han de callar la boca, els altres. Saps què vull dir?
Sí, per si no seria delictes diversos, no? Bé, en tot cas, m'ha fet pensar en elles, pobretes, un llibre que he llegit amb fruïció aquests dies i vist, i després un llibre il·lustrat, es diu Germans, de Rocío Bonilla, editat per Ànima Llibres. Ella és l'autora de la muntanya de llibres més gran del món, De quin color és un petó, té llibres, àlbums molt xulos. L'altre dia, parlant amb la Ulit Baseiria, deia, la millor definició d'un àlbum és aquell llibre que no es pot explicar per ràdio. Per tant, cada vegada que ho intentem, fracassarem, eh?
Sí,
però tot i així, és un llibre que narra com dos germans, ell i ella, es veuen, com es molesten, com es barallen i com, sobretot, es necessiten. La història és molt xula, si vols llegir-ne algun fragment, però sobretot diré dues claus que a mi el fan diferent, que això és molt interessant. És un llibre amb dues cobertes diferents, si el gires...
Sí, al revés.
I
sí,
per
com
tant,
com una dos... cara A i una cara B, no?
Exacte, i amb dos sentits a la lectura. És a dir, pots començar per on vulguis, per una banda o per l'altra, i tenen un punt en comú, i es troben al mig, amb una mateixa idea, no?
Per una banda surt el germà petit que diu no m'agrada la meva germana i a l'altra pàgina surt una germana més gran que bàsicament és un rinoceront i si gires el llibre la nena diu no m'agrada el meu germà i el seu germà petit és un mico.
Sí, boníssim.
I es van trobant... Hem de dir que comencen sent animals perquè és la mirada de l'altre, però es van humanitzant, no com algunes persones que comencen sent humans i es van animalitzant. Però això seria un altre llibre. En tot cas, els germans que acaben això, necessitant-se molt més del que sembla, de moment en són dos, potser en algun moment de la peripècia la cosa es multiplica, però sigui com sigui, és un gran llibre per recordar que els germans poden barallar-se, els germans poden ser víctimes de bromes reials a l'escola, però en tot cas és bonic tenir germans. No?
I a la pàgina del mig on es troben, doncs aquests dos germans troben alguna cosa.
Ah, gràcies, Roger, gràcies. Ai. Per no...
Perquè sí que es pot xafar un àlbum per ràdio. Potser no es pot xafar, però es pot xafar.
Va, segon protagonista d'avui dels llibres del David Guzmán, Els pobles misteriosos.
Sí, soc molt feliç per aquesta nova incorporació a la toponímia, de la qual, en fi, tenim CDR també, de la qual tenim compte de Twitter amb milers de seguidors, i estem parlant, efectivament, de Sant Esteve.
De les Roures, oi? N'hi ha un altre, que és l'Arboc.
L'Arboc.
Fem-ho final.
Sí.
Bé, en tot cas, Sant Esteve de les Roures, que és on jo volia anar a petar i a parar, diguem-ne...
Home, és molt més visitat que no pas l'Arboc.
Jo crec que sí, és viatjar bàsicament a una altra dimensió. Una dimensió no només del sentit, sinó també de la ment. Un viatge a una regió fantàstica, les fronteres a la qual són les de la imaginació.
Ei, què és això? Això em sona.
Molt!
Estic plejant la cobertura a l'inici de Twilight Zone. Sí, hi ha un punt de dimensió desconeguda, eh? També en aquest llibre que porto avui, que és una munió de paisatges ocults, incògnits, imperceptibles, plens d'històries i insòlites i admirables. Es diu El gran llibre dels indrets fantàstics de Catalunya. L'ha escrit Joan de Déu Prats i l'ha il·lustrat com el llibre anterior, Maria Padilla. Això ha editat com a negre. Tots dos són els autors també de la cartografia del gran llibre de les criatures fantàstiques. I ara això que han fet, on, lamentablement, perquè jo ara que per raons editorials no hi ha cabut, no hi ha Sant Esteve de les Roures, però podria ser-hi, no? Bàsicament perquè ofereixen una cartografia fantàstica a Catalunya. Aquí hi ha pobles enfonsats, viles submergides, muntanyes que es belluguen, és a dir, a Catalunya també tenim llegendes i un folklore ric i fantàstic, no només no cal anar-se'n al nord, no? Els pobles nòrdics tenen un munt de... i els cèltics, per descomptat, tenen un munt de llegendes i de criatures i de països i de continents submergits. Nosaltres aquí també hi ha la mítica Malika, no? Que és aquesta ciutat enfonsada a la Costa Brava, en algun punt introbable.
Ah, sí?
Potser la gent que fa snorkel l'ha vista o la... en fi, l'albirada en algun moment, les ànimes perdudes que vaguen allà al Solsonès, al riu Cardener, ja som terra també de corsaris i de pirates, i per tant també tenim aquestes llegendes, i, evidentment, Montserrat. Mm-hmm. És la gran serralada còsmica, és la muntanya del Graal, és la muntanya wagneriana.
Home, diuen que és el pol positiu, Montserrat, de Catalunya, i que el negatiu seria el Montseny.
Exacte.
Oh, molt bé.
Que per això al Montseny hi havia bruixes.
Sí. Això de la Malika no ho havia sentit mai.
Jo tampoc.
Aquí està explicat. A més, sabés, Joan de Déu Prats és un gran fabulador i les il·lustracions són fantàstiques. És a dir,
brutal.
Ens fan entendre això, que la riquesa imaginativa del país no només passa per Sant Esteve de les Roures i quin és l'altre, Anna, que has dit?
L'Arboc. Amb G, en comptes de ser trencada.
Això mateix. Sinó que és molt, molt ric i és una cartografia interessant. És un llibre fantàstic en els dos sentits i, a més, il·lustradíssim. I em recorda que això de Montserrat, una vegada vaig estar a punt d'anar-hi a fer un reportatge dels avistaments ovnis que fan. No recordo cada quan.
Els dies 11 de cada mes,
veus?
Penso que són.
No sé, 11 de l'11 de l'11 o no?
L'11 de cada mes.
No acaben mai de venir, no?
Els ovnis o els avistats?
Tot depèn del que prenguis, és possible que el vegis.
Ja, llavors sí.
En fi, en tot cas, el gran llibre Els indrets fantàstics a Catalunya, ampliant la toponímia, Joan de Déu Prats, il·lustrat per Maria Padilla, editat per Coma Negra.
Fantàstic. I el tercer protagonista d'avui és el mes d'abril.
Sí, perquè l'hem inaugurat aquesta setmana, perquè és un mes també fantàstic en molts sentits, i és un mes on proliferen escriptors i llibres una mica com a la primavera. No?
Que posaràs la cançó del Sabina?
No.
Ah, d'acord. No sé. He pensat, segur que no.
T'agrada? La vols cantar?
No. M'agrada el Sabina i m'agradava el Sabina, però això ja se'm va fer pesada.
Em troncaríem amb allò que parlava la Lloberes abans de la por.
Mira, un parèntesi. La Marta diu, podeu recordar l'autora del llibre Germans i edat en què és aconsellable?
Rocío Bonilla.
Edat, home.
Jo sempre penso que els àlbums no tenen edat, de debò que no.
Perquè es pot fer lectura acompanyada per més petits.
Perquè si no saben llegir, efectivament els pots llegir el llibre. És divertit, fa somriure, és emotiu, per tant no té...
Jo de 3 a 99, no? Més o menys.
I de 2.
Sí. Aviam, perquè... Rocío Bonilla, ànima llibres.
Ànima llibres, exacte.
Germans.
Què t'han fet els nens a 2 anys? No t'agrada?
No, és que em feia molt de riure perquè jo vaig, quan treballava, diguem-ne, a la llibreria, venia gent, diu, vull un llibre pel meu fill, quan té? 40 dies. I era, espera't que enfoqui la vista, deixa-la estar, i amb 2 anys se'l mengen, el llibre.
Sí, però sí, home, si estàs al costat i li vas llegint, no... No cal.
Cartoner, aquí, exacte. Si tenen 2 anys.
El mes d'abril, anàvem al tercer protagonista, això. I sobretot la primavera, que fa com, no?, va florint tot, també floreixen llibres i escriptors, i més que mai, que us ho he de dir, perquè compartim redacció, és una cosa que més a més veieu, i que fa proliferar això, molts escriptors i molts poetes en actiu.
No és el Sabin aquest, eh?
Espera't.
Come vivo
Ja sé que t'agrada, però xato, vinga, hombre.
No puc tallar Luciano.
Jo sí.
Estava esperant que ho fessis tu.
Pesado de Luciano, no cridis tant, home.
Escolteu, sí, són un poeta. Bé, no només poetes, també hi surten aspirants escriptors. És un llibre molt, molt, molt interessant, molt divertit, d'un gran escriptor, ell mateix, Philip Claudel, que ha publicat Minúscula amb traducció de Lluís Maria Tudó. Es diu Sobre algunos enamorados de los libros, i narra tot de temptatives d'escriptors, aspirants a ser-ho sobretot, que per alguna raó no acaben de ser-ho, no? Per exemple, aquell que li regalimava tinta dels dits i suava sang i aigua i per tant no podia escriure ni una línia, perquè cada cop que intentava escriure li sortia, quedava tot esquitxat, no? O el que sentia que tenia un gran llibre a dins, no? Això a vegades passa, no? O sigui, sento que tinc un llibre, una història a dins, no?
Però no acaba de sortir.
Una novel·la, exacta que no acaba de sortir, que havia d'escriure amb les entranyes fins que un dolor terrible la portà a l'hospital i li van trobar un volum de 1000 pàgines a dins, no?
Carai.
Perquè certament tenia un llibre a dins. Aquell que vivia convençut que tenia una obra mestra ubicada a l'hemisferi esquerre, però ell només tenia accés a l'hemisferi dret, no? I es passava tota la vida, anys, intentant passar de l'hemisferi a un altre, fins que finalment ho feia una bala, no? Una lectora que només feia l'amor amb escriptors amb l'esperança de quedar-se embarassada d'un llibre.
Ai, que no.
Que és una temptativa.
Com a excusa em sembla bona, però no sé si convenç algú.
Després, exacte, després un que de tant fer servir pseudònims va quedar oblidant el seu propi nom, aquell que va concebre una obra que exclogués el temps sense adonar-se que en lloc d'un llibre estava imaginant l'univers, abans de la creació, això és bonic també, no? O un que intentava reclutar lectors amb anuncis als diaris, perquè no, no?
Es busca lector, es busca no lector. Cal experiència.
Ah, això mateix, no? És a dir, hi ha... Per dir-ho genèricament, això pertany més o menys al gènere del microconte, perquè són petits fragments, petites històries, no? Microrelats, que imaginen escriptors impossibles que no acaben d'escriure, no són reeixits, acaben no escrivint per algunes raons, alguns dels que hem explicat.
M'agrada aquest. Aquell que creia ser l'autor d'un libro cuando no era más que su personaje.
Ah, uau.
Bonic.
Tasca.
Sí, podia haver fet Borges, no? I en canvi és de Philip Claudel. O si te'n vas, si te'n vas a la pàgina 108, per exemple...
Home, va.
Busca.
És un model de no escriptor, jo crec que molt interessant aquest mes.
Aviam, diu.
I, sí.
Ese que todavía no ha escrito, que no sabe que algún día escribirá y que vive feliz y ligero en la ignorancia del asunto, sin disfrutar siquiera del hecho de no ser todavía escritor, sin darse cuenta siquiera de la suerte que tiene de no serlo.
Exacte. Potser no cal, no? També. Philip Claudel, en tot cas, pot escriure tot això perquè ell ha escrit grans llibres, també ha dirigit grans
pel·lícules. Luciano, que m'has fet, m'has espantat ara.
Oh, quin susto, de veritat, eh? Pots cantar més fluix, home. Tutto, tutto. Sobre algunos enamorados de los libros, Philip Claudel, fantàstic també, eh?
A Minúscula, exacte, és un llibre molt, insisteixo, i els seus propis llibres també els podem anar a trobar, però això ha ajudat una mica a desdramatitzar aquesta ofició de l'escriptura, que hi ha gent que se l'aprèn tan seriosament que s'oblida.
Com qui? En quin escriptor o escriptora, eh?
Tinc cremallera als meus
llibres. Oh, per favor, sap tantes coses, i de les xungues. Gràcies, David! Adéu! Ara tornem.
A Catalunya Ràdio, Estat de Gràcia, amb Roger de Gràcia. Catalunya.